Avui, divendres 24 de setembre, és el Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer i també Dia Mundial del Càncer de Tiroides. També aquesta nit és la nit de la recerca europea, la nit europea de la recerca que a Lleida un any més comptarà amb nombroses xerrades i tallers per part de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. La recerca, la investigació per curar, per exemple, el càncer, allò que ens semblava una utopia. També ho semblava en el seu moment fer una vacuna contra la Covid i al final va ser possible, però no. Ens hem de liar amb la detenció d'aquest polític català a Itàlia. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
En fi, llista de prioritats, per molt que surtin i parlin els polítics, al final ja veieu quina és. Ara ens passarem no sé quantes setmanes o dies parlant de Puigdemont, de que si estava caducada l'ordre de lliurament a Espanya, si sí, si no, si té immunitat, si no la té, mil coses. Però la prioritat és una altra, i tots la sabem. Tot el tema de salut i avenç tecnològic i sostenibilitat. Però vaja, això passa a segon pla. En fi, va, aquest divendres, portes del cap de setmana, 24 de setembre. Felicitats a les Mercès i als Gerards avui, eh? Avui festiu a Barcelona, Dia de la Mercè, amb manifestacions ja a Barcelona, tallada de la Diagonal, tot i que avui doncs, poc trànsit hi ha, ja que és festiu. Nosaltres buscarem la previsió meteorològica, segueix amb temperatures fresquetes, perquè ens hem d'enganyar. Parlarem amb l'Armando Álvarez avui per fer una previsió a mig termini del cap de setmana. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb la doctora Lluïsa Cabeza de l'Escola Politècnica Superior de la UDL per parlar d'aquesta nit europea de la recerca que es fa també a la UDL, a Lleida. El Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez i avui estarà amb nosaltres també la Maria José Horcajada, l'advocada. A partir de la una, divendres de cine amb la Laura González. I a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, on acabem de rematar amb un munt de propostes de cara al cap de setmana. Però abans, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Per cert, que no ho he dit, temperatura hores d'ara a Lleida, 20 graus?
21,2.
21,2.
Sembla que a partir d'ara mateix... Bueno. Se comença a enfilar una mica,
bueno.
Perquè porten uns quants dies
sí.
que les mínimes són molt baixes i les màximes també, no passen de 23, però sembla que avui ja podien arribar 25-26 graus i sembla que tenim per davant un final de mes, un estiuet de Sant Miquel.
Ah, és
a dir,
és veritat?
Només n'hi ha un incís, i l'incís és justament demà. Demà dissabte sí que es preveu un dia... tot i que pujaran les temperatures, sobretot les diurnes, però sí que n'hi haurà núvols clarianes i ruixats dispersos. Aquí sí, allà no, no de gran quantitat, no de gran intensitat, però sí que podia ploure al principi i al final del dia i en el Pirineu durant la tarda. Ja veurem, perquè serà tot un remenat, un revoltijo, un aquí sí, allà no, més aviat durant la tarda en el Pirineu, i a primera hora del matí i a darrera hora podia arribar alguna escorrialla a la meitat sud de Lleida.
Bueno.
Tot això dins d'un augment de les temperatures. Però la immensa majoria del dissabte no plourà. I després passem a un diumenge i a partir d'aquí ja es fica a pinyó fixe el bon temps. Un diumenge assolellat, tranquil, matinals ja són una mica més fresques, això sí que no canviarà tant, però durant el dia la temperatura aniria remuntant i sembla que no es veu... fins al dia 30 no es ve un canvi de temps i que continuaria en un estiu un estiuet de tardor agradable, matinals fresques, centre del dia molt agradable, tarda una mica temperada, sense precipitacions i bueno, els núvols que puga veure com a molt farien resol. Ara mateix comença la remuntada de les temperatures fins a valors entre 25 i 28 graus. No arribarem als 30, almenys és el que sembla.
Val.
Final de mes tranquil.
Armando, quan diem que es tornen a regular les temperatures, per les dates en les que estem, evidentment, que ningú s'esperi arribar als 30 graus, eh?
No. Temperatures normals, fins i tot les previsions que surten a llarg termini cada divendres, que per la propera setmana, doncs donen poca precipitació, y temperaturas no, al voltant de valors normals. O sea, es un promig entre las mínimas, una mica baixetas, 12-14 graus, y las máximas 25-28, no creo que arriben ni els 29.
Bueno, eso sobre la marxa, son buenas temperaturas.
Tendrem, al voltant del dia 29, un temps tranquil, de tardor, pero de bon temps de tardor. Uh-huh. És a dir, agradable per gaudir, per sortir, per caminar, fins i tot a les hores que a l'estiu feia molta calor.
Sí, sí, sí. Bueno, però són bones temperatures.
Són bones temperatures perquè 25-26 poden continuar de màniga curta i sense suar, sense aquestes calors...
Jo ja ho firmo, ja ho saps, Armando. Jo, sí, sí. A mi 15 de mínima i 25 de màxima al dia, m'és una temperatura ideal.
Sí, sí, estiguessin sempre amb aquestes temperatures.
Jo l'assigno. No, però és igual, mira, a casa, per exemple, ja no tots opinem igual, per tant...
Ja.
Això ja, ja. És que cada persona ja. Té el llindar de la calor i el fred diferent.
Tenim un clima molt contrastat.
Sí.
Entre el dia i la nit, entre l'hivern i l'estiu, i n'hi ha molts canvis sobtats, i no tenint el clima temperat que ni, o més amb, com es diria, temperadet en quant a temperatures durant a la costa. Aquí tenim un clima amunt i avall i depenim molt del sol. De fet, aquests dies
que no
ha lluit el sol, pues, han quedat les temperatures fresques.
Clar,
fins que la tarda remuntaven una mica.
Armando.
Una persona que ha enxegat l'estufa.
Que sí.
Més fredoliques. Jo ho he vist i digo, bueno, és una mica d'hora, claro, però bueno.
És una mica d'hora, sí. Final de setembre és una mica d'hora.
Sí.
Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Bon cap de setmana i salut per tothom.
I tant que sí. Gràcies, Armando. Nosaltres tornarem a parlar amb l'Armando dimarts, ja sabeu, per fer una previsió a mig termini de la setmana. Ara, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Va, que comencem parlant de successos. Afortunadament, no ha passat res, un ensurt, que Déu-n'hi-do. Però resulta que ahir un cotxe desfrenat va caure al riu, a Lleida, amb dos nadons i els pares dins. Van baixar a la zona de sota de les comportes, de Pardinyes, per veure els ànecs i tal. I bueno, un descuit, el cotxe desfrenat, va acabar amb el vehicle a dins del riu. A més, ja de cara al vespre, afortunadament, l'incident va ser poc després de 7:45 de la tarda. La família va anar a donar menjar als ànecs, al petit llac que hi ha al costat de les comportes, entre el circuit d'automobilisme i el centre de piragüisme. Hi ha una zona per baixar. La parella va deixar el cotxe estacionat a la vora del riu, fa un pelet de pendent, i quan ja estaven a punt d'anar-se'n, una fallada als frens va fer que el vehicle es precipités a l'aigua amb els nens i els pares a l'interior. Els pares i diversos ciutadans que van advertir el succés, entre ells un mosso d'esquadra fora de servei i escaladors del rocòdrom que ràpidament es van llançar a l'aigua, van aconseguir salvar els petits quan el turisme encara no s'havia submergit per complet. Perquè, a més, allí sí que és veritat que hi ha la suficientment alçada d'aigua perquè se submergeixi tot el vehicle. Un dels nens estava lligat a la cadireta, encara que van poder descordar els arnesos i treure'ls de l'aigua amb una cadena humana. L'altre nadó el portava la mare a la falda. Déu-n'hi-do, és un ensurt. Afortunadament, amb això es va quedar, amb un ensurt. L'arribada de les festes de la tardor a Lleida, només una setmana després que més de 2.000 persones fessin un botelló a la canalització del riu Segre, encara en pandèmia, ha fet que la Guàrdia Urbana engegui un dispositiu de prevenció per evitar botellons a la ciutat amb una dotzena més d'agents. És a dir, el doble de l'habitual. Mira, amb aquesta notícia sabem quants agents de guàrdia tenim a les nits de Guàrdia Urbana a la ciutat de Lleida. 12. Et sembla molt? Et sembla poc? Explica-m'ho. Enviem un WhatsApp al 664-526-180. És a dir, hem sabut que habitualment en una nit hi ha 12 agents de la Guàrdia Urbana de guàrdia. Repeteixo, et sembla molt, et sembla poc? Enviem un missatge de veu, missatge de text a través de WhatsApp al 664-526-180. Bé, doncs ara durant uns dies n'hi haurà 12 més. 24, per evitar... Suposo que sortiran tots a fer rondes, si no, no serveix de res. Sortiran a fer rondes i a evitar, doncs, que es repeteixin aquestes aglomeracions de jovent bevent i embrutant tota la zona on estan. Aquesta és l'altra. Va, cobrim crònica política. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha pronunciat ja, amb això ha sigut ràpida, sobre la detenció de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Itàlia, i ha assenyalat que malgrat la suspensió de l'euroordre, una part de les institucions del govern i de les institucions de l'Estat pretenen embarcar la justícia italiana en un nou episodi repressiu. Diu que condemno aquesta situació i faig novament vots perquè la llibertat, el diàleg, la política i l'amnistia s'imposen a la via de la repressió. Això ho ha afirmat Pueyo, alhora que el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya emetia un comunicat ahir, al vespre, amb política municipal, en el que acusen a l'oposició de l'Ajuntament de Lleida de dinamitzar l'acció de govern de forma permanent i fer-ho sense tenir cap proposta alternativa. De fet, l'equip de govern està molest perquè ara que estan en minoria i estan intentant parlar amb la... per força, han de parlar amb la resta de forces polítiques de l'Ajuntament de Lleida, doncs els hi voten en contra. Propostes. De fet, l'expedient d'ordenances fiscals ahir no va poder tirar-se en van, recordo, perquè l'equip de govern està en minoria i queda prorrogat fins a l'any 2022. La regidora d'Economia i tinent d'alcalde de la Paeria, Montse Pioferrer, ha manifestat que des del primer moment hem treballat amb la humilitat de demanar el consens de tots els grups i hem demanat que ens fessin arribar les seves aportacions i propostes concretes i l'únic que han fet ha estat marejar la perdiu. No sé si es refereix a des de fa 2 anys o des de fa uns mesos. No recordo jo que quan estiguessin en majoria absoluta es demanés massa l'opinió de la resta de partits polítics. Per la seva part, el cap de l'oposició a la Paeria i primer secretari del PSC a Lleida, Fèlix Larrosa, ha acusat l'equip de govern municipal de l'Ajuntament de Lleida d'estar absolutament derrotat i de governar sense rumb. Larrosa ha explicat que el PSC ha forçat el govern d'Esquerra i Junts a deixar sobre la taula el projecte de les ordenances fiscals per al 2022. Ha lamentat la supèrbia i la falta de qualitat democràtica del govern municipal, que ha demostrat que no saber a negociar i buscar aliats que permetin tirar endavant la ciutat amb projectes estratègics. Bueno, així està la política municipal a la ciutat de Lleida. Per cert, que la setmana vinent, ja saps que dimecres és festiu, tenim és Sant Miquel, que això està molt lligat amb la Fira de Sant Miquel, i que aquest any reunirà aquesta fira 290 expositors i serà la primera gran fira presencial a Catalunya des de la pandèmia. I, per cert, les obres del segon hangar més gran de Catalunya a l'aeroport de Lleida-Alguaire començaran l'any vinent amb un espai de 6.400 metres quadrats i tindrà una capacitat per a 2 naus on hi cabran els Airbus A320 o un Boeing 737 o una aeronau white body. Per tant, força grans, eh? Força grans. I acabarem amb una notícia de l'àmbit sanitari, és que la possibilitat que un dels responsables del sistema sanitari d'Aran rebutgi vacunar-se contra la Covid-19 és objecte de polèmica i preocupació a la Vall d'Aran. Aquesta controvèrsia ha sorgit arran de declaracions públiques de Josep Pàmies, horticultor sancionat per la difusió de pseudoteràpies i negacionista del coronavirus. En una entrevista publicada ara fa poc més d'un mes, va afirmar que aquest càrrec públic, metge i membre de la seva família, no es vacuna i que marxarà si el pressionen massa perquè ho faci. És curiós perquè el Consell General d'Aran té competències en matèria de salut a la Vall d'Aran i en cada comunicat oficial sobre l'evolució de la pandèmia i a la Vall recalca la importància de vacunar-se quan resulta que un alt càrrec de salut del Consell General d'Aran no s'ha vacunat ni pensa en vacunar-se. Aquesta polèmica ha arribat a la síndica d'Aran, Maria Vergés, que va recordar que, d'acord amb la legislació espanyola, ningú està obligat a vacunar-se, ni tampoc té obligació de comunicar si està o no immunitzat. Per tant, quan parlem de la població en general, i allí sí que aixequem el dit i senyalem a la gent perquè es vacunin, allí no hi ha legislació ni història. Quan es tracta d'un membre polític que té a veure, a més, amb el tema de la salut, allí la legislació espanyola ens empara i ens diu que no estem obligats i que tampoc estem comunicats ni a dir si hem estat immunitzats o si hem passat la malaltia. És la doble vara de medir. En fi, va, que fem una pausa ràpida i parlem de la nit de la recerca europea.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I la veritat és que anava a dir un any més, i sí, és veritat, un any més arriba la nit europea de la recerca a Lleida. És avui, divendres, 24 de setembre. Dic un any més perquè l'any passat, doncs, potser és aquell parèntesi, no? L'any passat l'hem de tenir com a parèntesi, tot i que alguna coseta es va fer. Però és que aquest any torna a ser presencial en molts casos. En alguns es manté el model híbrid i en d'altres el model totalment virtual. Per parlar de la nit europea de la recerca, que us avanço a la web, busqueu un nit de la recerca Lleida i ja us sortirà a la web, els buscadors, i si no us la dic, és researchersnight.udl.cat, researchersnight.udl.cat. Però si busqueu nit de la nit europea de la recerca als buscadors us sortirà, eh? Parlem amb la directora del Centre de Recerca Inspires, de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, la Lluïsa Cabeza. Lluïsa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Clar, l'any passat va ser un parèntesi, però sí que és veritat que la UDL té bona tradició amb la Nit Europea de la Recerca.
Sí, jo diria que va ser un parèntesi en quant a fer-ho presencial, però la veritat és que es van fer moltes activitats online i déu-n'hi-do la participació que vam tenir tot aquest any. Esperem, doncs, millorar.
Lluïsa, anem a recordar què és la Nit Europea de la Recerca, és a dir, quin és l'objectiu i a qui va dirigit?
Doncs la Nit de la Recerca, el seu objectiu principal és que tots a casa sàpiguen què vol dir ser un investigador. Per tant, la idea és fer tallers i fer activitats perquè tothom pugui doncs, entendre què vol dir la recerca, fent activitats amb nosaltres o escoltant, participant en xerrades i convertir-se per un dia en un investigador.
Si alguna part de la societat no tenia clar que la investigació és el motor i és fonamental perquè la raça humana segueixi tirant endavant, com a exemple, des de la vessant sanitària, aquest darrer any i mig, crec que ens ha de quedar força clar que s'ha d'invertir en investigació.
Sí, la veritat és que el Covid poques coses positives ens ha portat, però una d'elles és aquesta, que gràcies a Déu es torna a valorar la feina dels investigadors i s'ha tornat a veure que realment la recerca és superimportant i superimprescindible perquè la nostra societat segueix evolucionant cap a un millor.
Lluïsa, quin programa hi ha preparat? Aviam, busqueu a la web perquè hi ha tot el programa, perquè hi ha moltes activitats. Però anem a destacar-ne alguna o quin és el funcionament de les activitats d'aquesta nit?
Doncs la veritat és que enguany tenim moltes activitats, com bé has dit, moltes d'elles presencials. Quan vam començar a preparar les activitats d'enguany cap al mes d'abril, estàvem una mica pendents de si podríem fer i ens vam animar a fer coses presencials i de veritat estem contents perquè gràcies a Déu la situació de la pandèmia ens ho permet. Però tenim moltes activitats a l'IRB Lleida, com per exemple pues, que expliquen com és el nostre cervell o algunes exemples de mosques per estudiar malalties humanes. També tenim activitats a la Gardeny, al Fruit Centre, de veure, per exemple, com s'alimenten les plantes, o un itinerari històric sobre diferents mètodes de mesura de qualitat de la fruita. També tenim a l'ETSEA, a Agrònoms, activitats com per què criem insectes. Tenim una activitat molt xula al Parc de la Mitjana, que es diu Bad Night DJ, que és, mireu-se-la perquè jo crec que és superxula perquè ens permet anar al Parc de la Mitjana al vespre. I a Cap Pont també tenim diferents xerrades i activitats, una sobre agricultura, menjar i medi ambient, un de la viatge de l'energia, un sobre micromamífers, i potser destaca que hi ha també amb l'Ajuntament de Lleida portes obertes a molts museus de la ciutat, i demà al Matret també tenim unes portes obertes sobre el projecte Almia que tenim allà.
Molt bé. Per la situació sanitària que tenim, tots els tallers, xerrades i visites requereixen inscripció prèvia, més que res perquè l'aforament, jo crec que a més això és una cosa que ens hem de començar a acostumar, els aforaments són el que són i s'han de mantenir. són d'accés lliure i gratuït, però requereixen d'inscripció prèvia, simplement. Per això heu de buscar a la web researchersnight.udl.cat o busqueu Nit de la Recerca als buscadors i us sortirà, simplement, inscripció per controlar l'aforament, perquè no ens trobem ara allí en un lloc doncs, on hi caben 20 persones que apareixen de cop 50 persones. Per tant, tingueu en compte això, que ens hem d'inscriure abans, però que són activitats d'accés lliure i totalment gratuïta. A la web teniu tot el programa. Crec que l'objectiu ens l'ha explicat perfectament bé la Lluïsa Cabeza i, de fet, hi ha moltes activitats que van encarades a menors, a nens i nenes a partir de 12 anys, que, a més, és molt bo que assisteixin acompanyats dels seus pares per agafar aquesta consciència, no? Després de grans, a saber el que seran, però que almenys aquesta porta no se la tanquin, que si creuen que poden ser bons investigadors, que ho tirin en vana, Lluïsa.
I tant, de fet, a vegades tenim mala fama els investigadors, que és una feina avorrida i la veritat és que no és una feina apassionant i que també ens permet canviar cada dia i que no es faci monòtona la nostra vida treballant. Per tant, sí, animar a tots els nanos i a tot el jovent a intentar descobrir què és això de la recerca.
No, sí, d'avorrit jo crec que justament és l'oposat, la investigació és que, clar, és caminar per un camí que te l'estàs construint, que te l'estàs fent, que no saps què passarà demà.
Exacte.
És magnífic, sí, jo crec. Lluïsa Cabeza, directora del Centre de Recerca Inspires i coorganitzadora de la Nit de la Recerca de la Universitat de Lleida, com sempre, un plaer, enhorabona per l'organització i que vagi molt bé aquesta tarda vespre. Abans he dit a la nit, sí que és a la nit, però hi ha moltes activitats de tarda també i de cara al cap de setmana.
Exacte, comencem cap a les 5 de la tarda. Animo a tothom que ens vingui a veure. Apunteu-vos pel tema d'aforament, però per res de més, portes obertes.
I ara sí, ja que marxem cap a la redacció del diari La Mañana, allí segueix des del primer dia, no des del primer dia que La Mañana estan a Príncep de Viana, no, des del primer dia de la pandèmia. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, y también desde el primer día que empezamos La Mañana.
También, ahí estabais. Bueno, pero ahí estabais todos, pasa que después... Oye, no,
solo quedo yo.
Te tienen que pagar un plus de permanencia en el lugar de trabajo,
pero,
¿eh?
Pero es que empezamos en el 1 de marzo de 1985, solo quedo yo.
Ah, solo quedas tú, joder.
Solo quedo yo, sí. Bueno, el último mohicano, por eso me hago llamar el último mohicano.
Bueno, bueno, el pelo ya lo llevas, ¿eh? Como
sí,
el
claro,
último mohicano.
No me crecen las malvas, me crecen los pelos.
Bueno, pero ahora no te presentes un día a trabajar ya con la cara pintada, ¿eh? Que entonces ya...
Eso ya, bueno, ya llevo mis muescas de guerrero.
Bueno, Andrés, estamos en el fin de semana previo a las festes de tardó.
Sí, y me tienes que felicitar.
¿Te tengo que felicitar por qué?
Sí, hoy hace 30 años que soy metalifan.
Ah, ¿hoy es?
Sí, sí, hoy, el 24 de septiembre de 1991, hace ahora 30 años, en el Malasaña, en la zona de Svins, montamos un autocar... que fue a tope, y nos fuimos a Montjuïc, que eran las fiestas de la Merced, a ver a los ACDC. ¿Y quién estaba de tenoreros?
Imagínate. Ojo.
Y ahí ya me enganché.
Pedazo de concierto, ¿eh? Metallica pedazo y ACDC todos juntos, ¿eh?
Bueno, y antes estaban los Legion y los Tesla.
Vaya tela.
O sea, ojo. Sí, sí, a tope. Además fue un conciertazo que, bueno, nos dejó boquiabierto.
Ahí hiciste cervicales ya para 2 meses, ¿eh?
Sí, no, ahí empecé a conocer las cervicales y el secreto para no tener problemas.
Bueno, hablando de... Esto lo vemos con nostalgia. Ahora volvemos aquí a la realidad. A ver, explícame, ¿música en vivo? Porque sí que tenemos este fin de semana,
sí,
cositas,
bueno,
¿eh?
También hay que poner una pincelada de que Sus Majestades los Rolling Stones, mi otra gran banda, pues ya han rendido un homenaje en el vídeo de la canción Living in the Hair of Love a nuestro querido Charlie Watts.
Claro, claro. Bueno, y otros que vendrán, es seguro, ¿eh? Porque además...
Bueno, pero ellos han empezado la gira por Estados Unidos ya.
Ya, pero me consta que era un miembro de la banda querido, ¿eh? Además,
hombre, poco, era fijo,
poco polémico... Principio. Bueno, no polémico, sin historias y muy ligado al mundo de la música, ¿eh?
Sí, muy bien.
Muy bien.
Bueno, pues, pero venga, vamos a lo que vamos, venga. Mira, una iniciativa muy muy original que la pueden vivir los ciudadanos de aquí si quieren, al margen de esas nefastas fiestas de la tarde que nos han preparado en la paería. O sea, yo siempre las cosas alternativas, lo que sea de programa de fiesta mayor, que lo consulten en el programa si les interesa, porque yo solo me quedo con el pregonero, el Ferran Aixalà, y con la actuación de los SAU, que es encima el lunes a las 10 de la noche. ¿A quién se le ocurre? Vale. Pero bueno, vamos a lo nuestro. La rumba al carré. La rumba al carré se baila con Combo Loco. Combo Loco es esta banda que ya anunciamos hace una semana, de que es donde se ha recuperado Carles Juste, lo Beethoven. Está ahí otra vez dando el callo con Luigi. Sí, ahí. Pues bueno, pues hoy no se nos ocurre otra cosa que hacer la rumba al carré, que ya lo han tanteado en otras ocasiones, y hoy la hacen en Lleida, en la Plaza San Francés, de 6 a 8 de la tarde, que bueno, pues están ahí tocando como si fueran, en vez de estar en el local de ensayo, se ponen allí de cara al público. Pero los músicos invitan a tocar con ellos a los espontáneos. Si vas con un instrumento, te quieres sumar o te pones a cantar, pues están abiertos por completo. Es una iniciativa muy curiosa que bueno, que lo que trata es de recuperar el espíritu del músico callejero, que aquí siempre hubo problemas de que no se podía tocar en la calle, claro, y no sé qué, bueno, tonterías, que es gilipolleces.
Se pueden hacer otras historias en la calle, pero no, tocar no, es curioso.
Bueno, de verdad. Bueno, tenemos también un cantautor, el Albert Gámez, que presenta sus Junts en Belloc de Urgell. Estamos hablando del viernes, ¿eh?
Sí.
Los Braguetazos, que siguen paseando su disco Sois unos idiotas, estarán en Valcarca. El Mitchell Lee Wolf, que estrena el cicle Jazz Acoustic en el Auditorio Enric Granados, de jazz, obviamente, que lleva más de un cuarto de siglo residiendo en Asturias, y encima también es el director del Festival de Jazz de Ávila.
¿Cómo se llama?
Mitchell Lee Wolf.
Ajá.
Bueno, que viene aquí, el resto actúa en un cuarteto, y obviamente pues está pues el Roger Gutiérrez y nuestro amigo Ignacio González al contrabajo, que no falla una. Y luego tenemos el sábado tenemos a los Pets, que recrean toda su discografía en directo de forma inversa en Cervera. Están celebrando su gira de 35 aniversario.
Joder.
Y la han llamado Benjamin Button.
Ah, vale.
En broma, ¿sabes por qué? Por el curioso caso de Benjamin Button,
sí.
La película aquella que cuenta la historia de un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y con el paso del tiempo va rejuveneciendo. Pues ellos lo toman con el cancionero. Empiezan con el último disco. Y van, pues así, remontando hasta el principio.
Hombre, pues curioso, ¿eh? Porque las últimas canciones, al final, serán de la época, pues, de gente de mi quinta o más. O sea que...
Pues por eso, ¿no? Claro. Que hay muchos que claro, ya han nacido.
Hombre,
con 35, ellos, ¿no?
35 años también es para quitarse el sombrero, ¿eh? Que cuesta, ¿eh? Aguantar tantos años.
Sí, y más llevándote bien entre ellos.
Sí, sí.
Porque los tres siguen juntos.
Sí, señor, sí. Esto es difícil hoy en día.
El Joan, el Lluís y el Rafael.
Venga, un par de cositas más.
Bueno, mira, tenemos a los Play the Game, que son estos, la banda tributo de Queen, que bueno, que últimamente está mucho por aquí. Pues estarán el sábado en Asentiu de Sió. Asentiu de Sió, pues recreando todo lo más importante del repertorio de Queen. Y bueno, y la última, pues Joana Cebolla, que es la trombonista y cantante leridana, que le hace mucha ilusión tocar en el Espacio Feo, porque fue donde desde los 3 años hizo vida, en su escuela.
Vale.
La ha visto crecer y ella la ha visto crecer y tal, y le encanta, mira, y tocará el sábado a las 8:30, 5 euros,
en casa.
Con su banda.
Tocará en casa,
Eso
sí que es jugar en casa. Bueno, pues venga, vámonos con el Melo Malo, Andrés, a ver cuál es el que nos has preparado para esta semana, pero si te mola esto del Melo Malo, lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, que ahí está, en las últimas, del periódico, ahí es donde habita Andrés Rodríguez. Espectáculos y cositas de música, y aparte el Melo Malo. Y el viernes pues lo tenemos aquí en primicia y exclusiva y de viva voz. Andrés Rodríguez, el Melo Malo de esta semana, a ver.
La pasividad que se detecta a la gente en estos tiempos de incertidumbre no es impedimento para decir que esta ciudad está dejada de la mano de Dios en todos los sentidos. Esto es un desastre total. Los inquilinos del consistorio siguen sacando pecho de la nefasta labor que están haciendo de cara a la ciudadanía, pero eso poco les importa porque van a lo suyo. Ese señor importante que tiene que decidir es un cargo relevante, no se puede prescindir, cantaban los Leño. Tras vacilar de una paupérrima programación del Lleida Estiu en Viu, ahora siguen con ese Lleida Music Festival que deja mucho más que desear. El nuevo invento con la música como eje vertebrador se extiende desde el pasado mes de agosto hasta octubre con actuaciones que podrían haber sido mucho más esmeradas, y dos escenarios, la Plaza de la Sardana de la Seubella, con tres citas, y esa discoteca con nombre de planta japonesa, con 11 actuaciones más. Para colmo de la paciencia, hay que soportar declaraciones irrisorias, como esa de que el objetivo es poner Lleida en el mapa de los festivales a nivel nacional, y si es posible, internacional. Pero, ¿qué se han tomado estos concejales que flipan mandarinas? Esto me recuerda a ese amor que entró donde nunca debería haberlo hecho cuando afirmó que iba a traer aquí a Rosalía. Pero ¿cómo vamos a tener eco más allá del caparazón de los caracoles que consumimos con semejante cartel? Por elegancia no voy a mencionar los artistas convocados porque ya son públicos y porque siento un gran respeto por cuantos hacen uso de su creatividad aunque no sean santo de mi devoción. Eso no quita que critique enérgicamente el escaso atractivo de las propuestas que se cuecen desde la paería, desde que está quien todos sabemos, alguien con mucho amor por lo suyo, pero ningún amor por los demás. Artesano de promesas, hermético de pelar, se las da de independiente, no lo puede remediar, que tire la toalla, entona Rosendo Mercado en una canción. Con la excusa de las restricciones y de esta dichosa pandemia sacada de la manga de los poderosos, lo único que está pasando es que puñados de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire, como dicta otro tema de los madrileños. Los que alimentan el odio, con odio se encontrarán. Hay que exterminar la plaga a golpe de libertad. Cucarachas asesinas, la vida os aplastará. En definitiva, que de artistas del régimen, cumbayás, chiruqueros y horteras, estamos ya hasta el gorro con tanta basura porta a porta que solo sabe aportar ratas. Y las fesas de la tardó, R que R, que se las coman con patatas, así revienten como el lagarto de Jaén. Vaya un ayuntamiento sobresaliente, pero en despropósitos, y más contando con un amor para olvidar. Oh yeah.
Que te ha salido redondo, ¿eh?
Es que me lo ponen a huevo, que dice.
Estás muy quemado, ¿eh?
Hombre, es que ya
hombre, lo de que tenga resó nacional e internacional sí que me suena a coña, ¿eh? Pero bueno. En fin.
Es que yo te digo que se deben tomar algo raro.
En fin, oye, no te hagas mala sangre. Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara marxem cap a Horcajada Abogados per parlar amb la Maria José Horcajada. Els trobes a l'avinguda de Blondel número 27, al 7è primera, a la web horcajada-abogados.com. I si no els hi pots fer un truc, 973-28-14-24. És fàcil, eh? Si t'hi poses, ja veureu que es recorda fàcil, eh? 973-28-14-24. Hi ha moltes regles memotècniques, però 28-14-24. Jo crec que és fàcil de recordar. I si no, la busqueu a internet, a horcajada-abogados.com. Amb la Maria José anem a parlar avui, doncs, de temes de família. Maria José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
És que et volia preguntar que en els procediments de divorci, en els quals hi ha menors, una de les mesures més importants i problemàtiques és com es paguen les despeses dels fills, perquè són aquelles coses que fins que segurament no t'hi trobes, no t'hi has parat a pensar. Com, per exemple, com es calcula la pensió d'aliments dels fills?
Bé, com tu dius, en els procediments de divorci o de separació d'una parella quan hi ha fills menors, doncs aquesta és una de les qüestions més importants, no? És a dir, què hem de pagar pel sosteniment econòmic dels fills? I els clients que venen al despatx i diuen, no, dis-nos quina quantia hem de pagar. I jo el que els he de dir és que el Codi Civil català no ens diu una quantia, clar. És a dir, no ens fixa una fórmula rígida a l'hora d'establir aquesta, quantia, sinó que l'hem de determinar i si no ens fiquem d'acord, doncs ho fixarà el jutge, tenint en compte dos paràmetres.
Tenint en compte quines són les necessitats del fill, les necessitats del menor alimentat, i després quines són els mitjans econòmiques o la capacitat econòmica dels progenitors, el progenitor que especialment que ha d'abonar aquesta pensió d'aliments. Quan parlem de les necessitats del menor, hem de tindre en compte que hi ha unes necessitats que són aquelles ordinàries, les del dia a dia, pues, despeses d'alimentació, d'educació, de vestimenta, de sanitat, que configuren aquesta pensió d'aliments. I després hi ha un altre tipus de despeses que són extraordinàries perquè no les podem predir, no? Pues imagineu-vos que s'ha de fer una determinada intervenció quirúrgica que no està coberta a la Seguretat Social. Llavors nosaltres el que recomanem és que s'intenti a lo que és el conveni regulador, si és de mutu acord, establir el més concretament possible que entre dins d'aquesta pensió d'aliments per evitar després discussions en el futur, perquè en cas de dubte de qui ha de pagar aquella despesa, doncs si ho hem establit detalladament al conveni, doncs ens n'anirem al conveni. I si no, doncs en cas de conflicte ens n'anirem d'anar a que ho resolgui el jutge, no?
Clar. De totes maneres, com ja... I ens vas explicar l'altra vegada si ho podem evitar millor, tot això.
Si ho podem evitar, doncs millor, no? I que tinguem clar, és important que quan un firma un conveni regulador i s'estableix una pensió d'aliments, doncs tingui molt clar que entra dins aquesta pensió d'aliments i que no entra.
No entre...
Després també a l'hora de determinar-la hem de tindre en compte dues coses més. Qui té la guàrdia i custòdia? No és el mateix que sigui compartida a que la guàrdia i custòdia sigui individual, no? Perquè aquell que té la guàrdia i custòdia, doncs té un plus de responsabilitat del dia a dia dels seus fills. I també tindrem en compte què passa amb l'habitatge, no? Perquè ara imagineu-vos una vivenda en copropietat que s'atorga l'ús de la vivenda a un dels dos i l'altre també continua pagant la hipoteca. Doncs, evidentment, això se considera que aquest cònjuge, aquest progenitor, està fent un pagament en espècie d'aquesta pensió d'aliments. Per tant, tenint en compte tot això que he dit, s'intenta establir aquella pensió adequada a cada cas en concret.
Maria José, què passa en cas de guàrdia i custòdia compartida?
Bé, en cas de guàrdia i custòdia compartida, molta gent que et ve al despatx doncs es pensa que no hi ha obligació de pagar pensió d'aliments, no? Sinó que cada un pagui o aboni aquelles despeses quan el fill està amb ell, no? I el que els he de dir és que sí que és cert que habitualment quan els dos progenitors doncs, guanyen el mateix, això és així. Però que es pot establir una pensió d'aliments en aquells casos en què hi ha una diferència notòria i un desequilibri evident entre les possibilitats econòmiques dels dos, no? Perquè ara imagineu-vos un que guanya un sou i l'altre que en guanya la meitat. Doncs s'estableix aquesta pensió d'aliments perquè el fill no noti quan va de l'un a l'altre pues un canvi o alteracions en el seu nivell de vida, no? Per tant, en aquests casos se pot establir una pensió d'aliments o que determinades despeses escolars o les que siguin se paguen en un percentatge, no? 70-30, 60-40... I, per tant, en aquests casos també es pot establir, com he dit, una pensió d'aliments.
Maria José, això ho hem dit moltes vegades, anem a repetir-ho. Evidentment, podem arribar fins al final, fins davant del jutge, però si pensem en el benestar del menor, que crec que és el que hauria de prevaldre, el millor és un bon assessorament, és a dir, contactem amb Maria José Horcajada i li exposem el nostre cas particular i vosaltres ens orientareu. Sempre és molt millor deixar-ho tot clar des del començament, suposo.
Sí, totalment d'acord. I si això seria desitjable en qualsevol cas, més en temes de família quan tenim fills en comú, que al final són els que poden patir doncs, les conseqüències de les desavenances dels seus progenitors.
Bufet Horcajada Advocats, que els trobeu a l'avinguda de Blondel número 27, al 7è primera, que els trobeu a internet, horcajada-abogados.com, i si no, el telèfon 973-28-14-24, 973-28-14-24. Hem parlat avui de temes de família amb la Maria José Horcajada. Maria José, com sempre, un plaer, gràcies.
A vosaltres.
Va, que anem directes cap a la una. Recorda el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Ara escoltava el missatge d'una oient que deia que, escolta, que la Guàrdia Urbana, això de passejar-se amb el cotxe, que no, que baixin i caminin, i estic totalment d'acord. Que no sé com et dius. que ens has dit que hi ha coses que t'agraden del programa i coses que no. Doncs les que no t'agradin, envia missatge també, que és el que també ens agrada conèixer. En fi, nosaltres anem directes a la una, després hi tornem al migdia de Lleida, de Cope Lleida, amb el divendres de cine i amb l'Espai Groc.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. Carles Puigdemont ha pasado la noche en una prisión de Cerdeña y hoy se espera que pase ya a disposición judicial tras su detención por parte de las autoridades italianas en la ciudad de Alghero. Viajó allí desde Bruselas para participar en un acto independentista porque esta ciudad, Alghero, es un viejo territorio que formó parte de la Corona de Aragón, donde de manera muy residual todavía algunos de sus vecinos hablan catalán. Puigdemont ha sido arrestado en cumplimiento de la orden de detención europea que emitió el juez instructor del procés, Pablo Llarena, en octubre de 2019, justo después de la sentencia del 1 de octubre. Una vez condenados Junqueras, los Jordis y compañía, el Supremo reactivó la orden de detención de Puigdemont por sedición, además de por malversación. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, porque no es la primera vez que Puigdemont es arrestado, pero hasta ahora sí es verdad que no se ha conseguido que sea extraditado a España. En este caso hay dos claves que juegan a favor de la justicia española. Primera, que Puigdemont no tiene en este momento inmunidad. El Tribunal Superior Europeo dejó claro que Carles Puigdemont solo tenía inmunidad para ir o venir al Parlamento Europeo, y este, desde luego, no es el caso. Segunda, la euroorden de detención seguía en vigor desde hace casi dos años. Nunca ha quedado anulada, aunque es justo lo que argumenta el abogado del expresidente catalán. Y, por tanto, si no está anulada, España tiene derecho a reclamar al expresidente fugado. ¿Y qué cuestiones pueden impedir, sin embargo, su entrega? Bueno, pues hay que tener en cuenta que la decisión depende de un tribunal regional de Cerdeña, como ocurrió con un tribunal regional alemán. Y en esa zona, precisamente, el independentismo catalán, como destacábamos antes, en esa zona de Cerdeña, el independentismo tiene ciertas simpatías. Y la cuestión más importante es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía tiene que pronunciarse sobre la entrega a España de Puigdemont y otros tres antiguos consejeros fugados. Un asunto que, en principio, solo afecta a Bélgica, pero que los abogados del expresidente catalán están utilizando también en su estrategia. Y luego, claro, luego está la derivada política. Por un lado, el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, es el socio de Esquerra en la Generalitat, y las relaciones entre los dos son muy tensas, aunque se necesitan tanto como se odian. Y por otro, en el gobierno de Pedro Sánchez está Podemos, que siempre se ha posicionado a favor de la libertad de Carles Puigdemont. De hecho, desde el Partido Morado ya hay quien ha dicho que esta detención es ilegal. Pero además, el gobierno depende de Esquerra para poder aprobar los presupuestos generales del Estado. Y para rematar, la mesa de negociación entre Moncloa y la Generalitat. A ambos interlocutores les iba muy bien tener al partido de Puigdemont apartado, al margen, como si fuera un convidado de piedra, pero ahora Junts retoma el protagonismo y lo van a hacer valer. Así que vamos a ver qué pasa tras el arresto del expresidente catalán, si está cada vez más cerca de ser juzgado en nuestro país, y de ser así, qué consecuencias puede tener en la política nacional y en la catalana. Es viernes 24 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correa.
Noticias que comentamos con una primera pregunta, Pilar. ¿Sube o baja la luz en este día?
Déjame adivinar, sube.
Pues sí, efectivamente, hoy ha vuelto a subir la luz y alcanza el tercer precio más alto desde que existen registros. Este viernes pagamos de media 172,97 céntimos el megavatio hora, seis veces más caro que el mismo día del año pasado. Vamos con una historia de película. En Zaragoza, el juez deja en libertad a tres hombres acusados de secuestrar a otro hasta en dos ocasiones. La primera le tuvieron atado a una silla y le torturaron durante tres días, y la segunda le obligaron a confesar una violación que no había cometido. Además, robaron y extorsionaron a su madre. Un viernes en el que además hemos vivido un nuevo intento de asalto a la valla de Melilla. Esta vez la Guardia Civil y la Policía marroquí han conseguido impedir la entrada de unos 400 subsaharianos que han intentado acceder a la ciudad autónoma. Se trata del segundo intento en tres días, ya que el pasado martes más de 50 subsaharianos trataron de saltar la valla y 10 lo lograron. En Roma se está celebrando la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. En la misa de apertura, el Papa Francisco ha dicho que la construcción de la Casa Común Europea necesita dejar las conveniencias de lo inmediato para volver a la amplitud de miras de los padres fundadores. A tener, añadió, una visión profética y de conjunto, porque ellos no buscaban los acuerdos del momento, sino que soñaban en el futuro de todos. Y en Santiago de Compostela se está celebrando hasta el sábado el noveno Congreso de Acogida Cristiana en el Camino. El arzobispo compostelano Julián Barrio ha destacado la oportunidad de convivir y compartir que ofrece el Camino de Santiago y de entender el trabajo, la profesión de cada uno como un servicio a los demás por encima de la cultura del bienestar.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal?
El Atlético de Madrid no va a poder contar mañana con Joao Félix.
Sí, se queda fuera Joao Félix del Alavés Atlético de Madrid de mañana. El comité de apelación ha desestimado las alegaciones del club y mantiene la sanción de dos partidos. Y Simeone acaba de confirmar también la baja de Lemar. Ayer terminó la jornada 5, lo hizo con el empate del Barça en Cádiz y según el club, Koeman de momento sigue. Y el capitán Piqué lanza este mensaje a entrenador y al presidente.
Creo que entre todos necesitamos dar el máximo para dar tranquilidad. Todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor. Y nosotros, al menos los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, del entrenador, el presidente, de todos. No busquemos fricciones, no busquemos dos bandos. Esto no ayuda a nadie, menos a los jugadores y al equipo.
El Barça recibe el domingo al Levante, mañana Real Madrid-Villarreal. Y además es un gran fin de semana polideportivo porque hoy comienza la Ryder Cup con Jon Rahm y Sergio García formando pareja en el primer duelo. En el Mundial de Fútbol Sala, a las 7, octavos de final España-República Checa. El domingo prueba élite del Mundial de Ciclismo, hoy los sub-23, y hay Fórmula 1 en Rusia, donde, atención, se esperan mañana lluvias torrenciales.
Gracias, Luis. 1:06, nos vamos hasta la isla de La Palma.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida des d'ara fins a arribar a les dues, tot i que recorda que des de Lleida t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 ja, fins a les dues. Portes del cap de setmana, 24 de setembre, dia de la Mercè, festiu a Barcelona. Felicita les Mercès, als Gerards també, i per cert que a hores d'ara ja fregant els 23 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que predominin els intervals ennuvolats al cel, principalment de núvols mitjans i alts. Pel que fa a les temperatures, avui són més altes, amb unes màximes que rondaran els 29 graus a Balaguer, els 28 a Tàrrega, els 27 a la Seu d'Urgell, els 26 a Lleida Capital i els 24 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable i tindrem alguns intervals de vent del sud-est. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels ennuvolats a la província de Lleida amb probables ruixats que podran anar inclús acompanyats de tempestes ocasionals. Per últim, les temperatures diurnes demà no patiran gaires canvis, amb màximes de 29 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 28 a Lleida Capital, de 27 a la Seu d'Urgell i finalment de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Marxem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vam de parlar de successos. Recorda que dèiem que ahir un cotxe que li va fallar el fre de mà, per entendre'ns, va caure al riu Segre a l'alçada després de les Comportes, on havien baixat una família amb els seus dos fills petits, menors d'edat, nadons, vaja. Doncs a veure els ànecs i a donar-li menjar. Quan anaven a baixar del vehicle es va desfrenar i va acabar a l'aigua. Amb l'ajuda d'un mosso d'esquadra que estava fora de servei, d'escaladors que estaven practicant i d'altres persones que havia a l'indret, van aconseguir traure a un dels menors que estava encara lligat a la cadireta. L'altre va estar a la falda de la mare, també va sortir, i el pare també. Per tant, es va quedar tot en un ensurt greu. També va cremar un altre vehicle, aquesta vegada al barri de Balàfia, al matí. Recorda que ja va haver una onada de foc al barri de Capon, a l'inici d'aquesta setmana. No sé què passa exactament. També avui hem sabut que habitualment a Lleida tenim 12 guàrdies urbans de guàrdia a les nits,
i que aquesta, a partir d'aquest cap de setmana i durant les festes es doblarà. Per tant, hi haurà 24 per evitar botellons i acumulacions de gent doncs, fora d'hores i fora de maneres, per entendre'ns. Félix Larrosa, cap de l'oposició de la Paeria i primer secretari del PSC, ha acusat l'equip de govern del govern municipal de l'Ajuntament de Lleida d'estar absolutament derrotat i de governar sense rumb. Larrosa ha explicat que el PSC ha forçat el govern d'Esquerra i Junts a deixar sobre la taula el projecte de les ordenances fiscals per al 2022. Ha lamentat la supèrbia i la falta de qualitat democràtica del govern municipal, que ha demostrat que no sabia negociar i a buscar aliats que permetin tirar endavant la ciutat amb projectes estratègics. Per la seva part, Esquerra Republicana de Catalunya emetia un comunicat ahir a la nit en el que deien que aquesta oposició no els agrada i que creuen que l'oposició només es dedica a tombar tot el que proposen. En fi, tot això ve des de fa dos mesos en el que Esquerra Republicana de Catalunya va expulsar l'equip de govern al Comú de Lleida i automàticament aquest equip de govern va quedar en minoria. Per tant, a hores d'ara s'ha de parlar tot, s'ha de pactar tot, cosa que no es feia fins ara, en aquests dos primers anys, i per tant aquestes són les primeres friccions i el resultat de no tenir ja la majoria absoluta. Allò que Esquerra ens deia aquí fa més de dos anys a les tertúlies de polítics, quan l'anterior equip de govern del PSC, pactant amb el Partit Popular i Ciutadans, tenia majoria absoluta, deien, és que clar, el PSC trau el rodet i ho aprova tot. Doncs fins ara era el mateix, sense el Comú ja no hi ha rodet i per tant ara s'ha de parlar de tot. En fi, això és l'actualitat política de la local, de l'Ajuntament de Lleida. Per cert, que la setmana vinent tenim festiu a Lleida el dimecres, a Sant Miquel. La Fira de Sant Miquel comença l'endemà, dia 30, fins al cap de setmana, fins al 3 d'octubre, i hi haurà 290 expositors i serà la primera gran fira presencial a Catalunya des de la pandèmia. El certamen, que se celebrarà, com dèiem, del 30 al 3 d'octubre, acollirà més de 50 activitats paral·leles. I les obres del segon hangar més gran de Catalunya a l'aeroport de Lleida-Alguaire començaran l'any vinent. Amb un espai de 6.400 metres quadrats, tindrà capacitat per a dues naus Airbus A320 Boeing 737 o una aeronau White Body. I ja sabeu que amb salut la possibilitat que un dels responsables del sistema sanitari d'Aran rebutgi vacunar-se contra la Covid-19 és objecte de polèmica i preocupació a la Vall d'Aran. Aquesta controvèrsia ha sorgit arran de declaracions públiques de Josep Pàmies, que és horticultor, sancionat per la difusió de pseudoteràpies i negacionista del coronavirus, que en una entrevista publicada fa poc més d'un mes va afirmar que aquest càrrec públic, metge i membre de la seva família, no es vacuna i que marxarà si el pressionen massa. Tot això doncs, contrasta amb que el Consell General té competències en matèria de salut a la Vall d'Aran i en cada comunicat oficial sobre l'evolució de la pandèmia la Vall recalca la importància de vacunar-se. De fet, amb aquestes, parlant de vacunar-se, aquesta setmana només s'han vacunat a 29 persones a la Universitat de Lleida. Això no és ni molt ni poc, igual és que estan tots vacunats i ja està. Si tu mires des del punt de vista bo i si tu mires des del punt de vista dolent, és que potser n'hi ha molts per vacunar-se, però que no volen fer-ho. En fi. I ja per acabar, la catedral de Lleida va rebre ahir una imatge de la Immaculada Concepció procedent d'Efes. En vam parlar la setmana passada amb Mari Carmen Salvador, lloc on, segons la tradició, la Verge Maria va viure els seus darrers anys. La figura va començar el seu periple per la península passat l'1 de maig, quan va arribar en avió a Saragossa, i la seva darrera parada abans d'arribar a la capital del Segrià va ser a Vinaixa. Després de ser traslladada a la tarda a la parròquia de la Mercè de Déu de la Mercè, on es va celebrar una eucaristia i es va resar el rosari, la talla va ser adorada durant tota la nit al monestir de les Carmelites a la Caparrella. Avui està previst que la imatge torni a la catedral, allà tindrà lloc una processó a les 19 hores, a les 7 de la tarda, per l'interior de les naus i una missa presidida pel bisbe Salvador Jiménez. I demà a les 10 continuarà el peregrinatge
cap a la zona d'Aragó. Fem una pausa ràpida i parlem de cinema amb la Laura González.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
I amb aquesta entrada, que aquesta vegada entrem més a poc, ja sabeu de què parlem ara. No, ja sabeu de què parlem, no, perquè només n'hem fet un. Arriba el cinema el divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Mira que fa divendres, aquesta música.
Sí? Bueno, a poc ens acostumarem. Cada any ens has acostumat a una sintonia diferent. Vull dir que els primers dies no, però després ja saps... Ei, és divendres, és la Laura i parlem de cine. Què és el que té, això, de les sintonies, eh?
Sí, es reconeix la secció. Bueno, a veure, parlem de cine.
No, espera, anem a recordar. La sintonia aquesta és Voodoo Child, d'on surt?
És un tema de Jimi Hendrix i surt a quasi una desena de pel·lícules.
Surt a moltes pel·lis, però no és la banda sonora de cap.
Exacte.
Principal.
Surt a moltes pel·lis, està allí, pum.
Vale. Molt bé. Laura González, escolta, què estàs veient?
Jo què estic veient? Mira, sí. Pues aquesta setmana he acabat ja amb la primera temporada de Another Life.
Molt bé, què t'ha semblat?
Que és dir que estrenen segona temporada, Ricard.
Ah, veus, és que la setmana passada em vas dir que no i em vas destrossar,
Clar, bueno, és que ho indiquen malament. Fiquen vale. Que començaran una altra sèrie, amb la qual cosa no sé si entendre que igual no té res a veure amb la primera.
Home, espero que
o
no,
al final, no sé.
Espero
no
que,
sé,
que siguin els mateixos, perquè clar, veurem. Acaba d'una manera que s'ha de fer una altra temporada mínim.
He de dir que al principi se'm va fer bola, que fins al capítol 7 o així, fins als tres últims capítols, no li vaig acabar de trobar la gràcia a la sèrie.
Bueno.
I mira que m'agraden, tots els ingredients, ciència-ficció, naus, espai, futurista...
Lluites.
Això a mi m'encanta. El que passa és que no vaig acabar d'entrar fins al setè capítol o així,
Bueno, Another Life. La protagonista és la Kate Shakoff, que és una de les protagonistes de Galàctica Battlestar. És a dir, per els amants de Galàctica, que som uns quants... Doncs és la... Ara no sé com es diu... Bueno, és una de les... La protagonista, vaja. És la protagonista.
És una mica vintage, dir que ets fan de Battlestar Galàctica.
Perdona,
però no.
si m'agrada tota la vida, no?
Sí, està clar.
Ja està. A mi m'agrada Star Trek, també.
Mira, com a segona temporada també estic veient en un àmbit superdiferent la segona temporada de Modern Love, que són aquelles històries autoconclusives, que són 8 capitulets... Ai, doncs me va semblar millor la primera, la veritat. Tot i que he de dir que el primer capítol és molt bo.
Saps?
Té un toque allí entre sentimental i Black Mirror que me va agradar. I també aquesta setmana s'ha estrenat i he començat, òbviament, a Disney Plus, a Star Wars Visions. Us explico una mica què és. Star Wars Visions...
Tu estàs enganxada amb això, ho sento, estàs enganxada. Si hi ha la paraula Star Wars, ja està, de cap.
No. A veure, la proposta és molt interessant. Són 9 curts d'animació de diferents creadors i tots són visions de Star Wars des del Japó. ¿Vale? O sigui, tots són en animació, aquests capítols, i pues, estan fora del cànon. Quan dic fora del cànon vol dir que estan fora de la història de Darth Vader, Luke Skywalker, tots aquests. Vull dir, són dintre de l'univers de Star Wars històries pues, alternatives que han fet altres creadors, tots que tenen el punt en comú aquest, que són japonesos, diferents estudis d'animació d'allí.
Vale.
I la veritat és que és molt interessant. Els capítols són molt diferents els uns dels altres. El primer, per exemple, és una animació gairebé clàssica, molt bona, la veritat, així com en blanc i negre. Recorda molt a la sèrie del Mandaloriano, de Mandalorian. I bueno, el següent capítol ja directament és un grup de música de diferents races intergalàctiques i saps? Vull dir que són temes molt diferents, amb protagonistes que no tenen res a veure amb la línia de la història de Star Wars, però que està basada en l'univers aquest.
Val.
Què et sembla? La proposta és molt interessant.
Bé. Escolta, abans
ja saps que sóc fan dels curts d'animació.
Sí,
jo,
sí, no, ho sé. Abans d'entrar a les estrenes de la setmana, parlem de festivals.
Doncs mira, actualment s'està celebrant fins al dia 25, o sigui, fins demà, el Festival de Cine Sant Sebastián, que bueno, ha tingut pues, diverses pues, això, estrenes, presentacions, de documentals, de, bueno, és un festival internacional de cinema. I després, què més? Bueno, avui no us fa encara la prèvia del Festival de Sitges, però és que, clar, el Festival de Sitges és ja, és el dia 7 d'octubre. Que no us n'havia parlat encara, ja sabeu que jo sóc fan del Festival de Sitges perquè m'agrada molt el terror i la fantasia.
Bueno, pues si no fas la prèvia avui, la faràs el cap de setmana que ve.
Claro, la faré. Jo crec que el cap de setmana que ve, el que passa és que el cap de setmana que ve jo crec que tindrem programa especial també perquè, bueno, pues estrenaran una estrena que estava molt esperada, que és la del 007, James Bond.
És veritat, ja torna.
Llavors, no, encara estic pensant a veure com us fa el programa la setmana que ve.
Vale.
Doneu-me temps.
No me moguis el micro. O no.
Ai,
te...
perdona.
Això, que si no surt aquí molt soroll. O sigui, el James Bond, aquella pel·lícula que està rodada des de fa no sé quant temps.
Dos anys pràcticament, sí. Després també hem tingut pèrdues dintre del món del cine i la televisió. Va morir fa dos dies Roger Mitchell, que era un director de cinema. El director de cinema, potser la seva pel·lícula més coneguda és Notting Hill.
Ah.
Vale. Sí, el director de Notting Hill. I després també va morir el personatge, el actor Willie Garson, que interpretava el personatge de Stanford a Sexo en Nueva York.
No, o sigui... no ho veig, afortunadament. No ho he vist mai.
No, bueno, pues t'agradaria, eh? No. T'entretindries. És bastant còmica.
No. No. Alguna
doncs
l'he vist...
Doncs bé, que pots anar al cine, també.
No, mira, Enric, ho vaig a dir, perquè és que... O sigui, ara m'ha entrat a l'estudi la nostra cap de publicitat, la Merche, que avui és el seu sant, i jo de broma li he dit, bueno, a veure si portes alguna coseta, i m'ha portat ara aquí una estesa de cosetes per pica que no veguis. Bueno. Per tant, mira, ja aprofito i felicito a totes les Mercès que ens escolten, que avui és Santa Mercè, i als Gerards, que avui és Sant Gerard, també, eh?
Ah, mira, això no ho sabia.
Ah, mira, coneixes algun Gerard?
Sí, algun conec.
Pues felicita'l. I Mercès també, eh, que sí?
Mercès conec menys que Gerards.
Ah, sí?
Oh.
Jo en conec més. Bueno, és igual. Va, no, clar, és que ara amb la vista aquesta jo ja m'he perdut. Què fem?
Pues anem a la cartellera, no? A les estrenes.
Què hi ha avui?
Doncs mira, tornem a tenir quantitat.
N'hi ha alguna per mi?
No ho sé, no et sabria dir. Ricard.
Vale, res.
Potser sí, potser no. Ja et dic, tornem a tenir quantitat d'estrenes a la cartellera, nou, en aquest cas, i també diversitat.
Ah, perdó. Sí que vaig veure una pel·lícula aquesta setmana. Aquella del poliamor.
Ah, i què tal?
Molt fluixa. O sigui...
Vale. Vas amb un tarannà una mica baix, tu, ja.
No, ja ho sé. Però el tràiler era bo. El millor és el tràiler.
El tràiler. Ja
sabeu que a mi m'agraden les pel·lícules còmiques fàcils. O sigui, les fàcils. Però, home, tant... em vaig quedar una mica cura. Yeah. I mira que Carrera Ejalde està interessant, eh? Però... Ai, no sé. Per mi, fluixeta. Per exemple, m'enric molt més amb la de Padre no es más que uno, de Santiago Segura, que amb aquesta. Però, bueno, escolta, això cadascú és una pel·li ràpida, hora i mitja, i ja està. Però una mica fluixeta. Bueno, va, anem a les estrenes. Va, tu ves dient i jo ja miraré a veure si en trobo alguna per mi. Vinga.
Molt bé. Doncs, a veure, fica'm la música, així començo ja ambientada.
Ui. Però què és això? D'on surt aquesta banda sonora?
La banda sonora forma part de Malos Tiempos en el Royal, que la signa la banda sonora Michael Giacchino. Mm. Jo lo mío de la película es la banda sonora. Es de aquellas pelis que no saben acabar. Que el final vale. Te destroce la resta de la peli.
Vale.
Sí. Pues va los tiempos en el Royal. Pero eso me la recomiendo, pero la banda sonora me agrada y la fico.
Vale.
Somi. Tenim estrenes. Començo per l'estrena Made in Spain, que s'ha presentat també al Festival de Cine Sant Sebastián, Maixabel, dirigida per Itziar Bollaín, protagonitzada per Blanca Portillo i Luis Tosar, que va aixecar polèmica aquesta setmana passada també amb un titular tret una mica de context.
Mm.
Llavors, Maixabel Lassa perd l'any 2000 el seu marit, i que és Juan María Jauregui, assassinat per ETA. No? 11 anys més tard rep una petició insòlita. Un dels assassins ha demanat entrevistar-se amb ella a la presó de Nanclares a la Oca d'Àlava, en la qual compleix condemna després d'haver trencat doncs, els seus llaços amb la banda terrorista. Malgrat els dubtes d'en Bella i l'immens dolor, doncs accedeix a trobar-se cara a cara amb les persones que van acabar a sang freda una vida de qui havia estat el seu company des dels 16 anys. Ja ho sabeu que a mi Blanca Portillo m'encanta i Luis Tosar pues, moltíssim també. Vull dir que crec que és una bona aposta.
Però
ara també us ha de venir de gust veure una peli d'ETA.
Però és, sí, és un documental pel·lícula o és pel·lícula?
No, és pel·lícula dramatitzada però basada en fets reals.
Ah, val.
Sí, és que al final acabem definint les pel·lícules amb un munt d'etiquetes.
Sí, ja ho sé,
no sé què, tal. Després tenim No respires 2, ¿vale? Que és la seqüela del thriller No respires 1. ¿Vale? Claro. És així. La primera part doncs, va d'uns joves que entren a casa d'un exmilitar sec per robar-li. No obstant això, un cop són a dins de casa de l'exmilitar, es troben que, bueno, una situació que no imaginaven, no? I llavors la pel·lícula es torna en una cursa per la supervivència davant d'un sec que és una mica psicòpata. La primera pel·lícula l'assignava el mestre del terror, Fede Álvarez, tu primo, Ricard?
Sí.
No?
Segundo.
Molt bo, aquest tio. I després, bueno, aquesta segona pues, no és obra seva, no està a la direcció, ja que només hi consta com a guionista. Després, bueno, aquesta tracta de que anys després de la invasió mortal de la seva llar, ¿vale? El sec aquest doncs, viu tranquil i còmode fins que els pecats del passat doncs, l'atrapen. ¿Vale?
Bueno.
I mira si tenim novetat i varietat a la cartellera, que hi podem incloure inclús una nova pel·lícula de Clint Eastwood.
Ah,
com ho veus, esto?
Bueno, però Clint Eastwood d'actor, de director o com?
De les dues, dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood. Vale, es diu Cry Macho i ens explica...
Un moment. Què vol dir que et fa mandra?
Que me fa mandra, que se'm fan bola les seves pel·lícules.
Les pel·lícules del Clint Eastwood se't fan bola?
Sí, les trobo lentes, que xerren massa... Uf, no fan per mi, no.
Vale.
Cry Macho, va. I les que dirigeix ella,
sí.
Les que... Doncs bé, aquesta pel·lícula doncs, explica una mena de road movie d'un septagenari a Texas, vale, l'any 1978. Ell és una exestrella del rodeo i cria cavalls, no? Està retirat i accepta l'encàrrec d'un antic jefe, no? D'un antic cap, que requereix pues, anar a Mèxic, agafar el fill d'aquest jefe seu i tornar i portar-lo a Texas, als Estats Units, per allunyar-lo de la seva mare alcohòlica. Durant el viatge, doncs, tant el xaval com el Clint Eastwood, com l'exestrella del rodeo, doncs, s'embarcaran en una inesperada aventura.
Uh-huh.
Vale? Ja et dic, no fa per mi aquesta, igual fa per tu, no ho sé. En canvi, la següent que t'explicaré crec que és una petita joia oculta dintre les estrenes de la setmana per la seva riquesa visual i la seva narrativa. ¿Vale? La pel·lícula és Noche de Reyes i ens arriba des de Costa d'Ivori. És un drama carcelari que, bueno, sospito que donarà a parlar. ¿Vale? És un home que és enviat a la Maca, que és una presó ivoriana enmig del bosc, però que té la particularitat d'estar governada pels seus propis presos. ¿Vale? Seguint amb la tradició que tenen allí dintre muntada, com una microsocietat, amb la primera lluna vermella, el protagonista és designat pel jefe de la presó com el nou Roman, que és en francès Roman Narrador, ¿vale? La qual cosa doncs, implica que ha d'explicar una història per a la resta dels presoners. És una mena de Mil i una nits, ¿vale? Però en un drama carcelari africà.
Caram.
Mira que ens entenguem. Llavors, després de descobrir el destí que li depara, no? el que li espera, després d'acabar la història, doncs comença a narrar la vida del llegendari rebel Zama King, no? Sense una altra opció que la d'allargar el seu relat fins la sortida del sol.
Déu-n'hi-do.
Vale, o sigui, ja et dic, visualment he vist el tràiler i me n'aniria de cap a veure-la, la veritat. Què més tindrem? Vinga.
Aquesta sí, eh? Que cançó, eh? De cançó, dic.
Oh.
La veu d'Aretha Franklin. Respect.
Ah. Eh? Què feu que no esteu ballant ja, que és divendres?
Jo estic dreta, perquè no em veieu, però estic dret. Ballant no, però no, perquè jo tinc... No, 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 no se li pot dir ballar això, però... Per què aquesta cançó?
Ai, que ho trobem a faltar, lo de ballar,
sí,
por ahí.
Sí,
doncs
jo mirar com balleu, jo miro com balleu.
Ai, però quan te fiquen alguna de les cançons que t'agraden...
Doncs em moc una mica, però no, repeteixo, no sé si se li pot dir ballar el que jo faig. Bueno, va, per què aquesta cançó?
Bueno, pues perquè estrenen el biopic de Aretha Franklin, ah. Respect, ¿vale? És un biopic dramatitzat, protagonitzat per la Jennifer Hudson, sobre la llegendària cantant Aretha Franklin, que segueix la seva carrera des de la infància fins a la fama internacional.
Molt bé.
I la veritat és que pinta bé. Sí, tot i que la crítica no l'ha deixat massa...
Però quan la crítica ha deixat bé alguna pel·lícula al principi?
A vegades sí. A vegades les pel·lícules...
Mira, et diré, i ara no em preguntis quina perquè no recordo, però et diré alguna vegada que he anat a veure una pel·lícula que la crítica, en general, parlava de que anava bé i no em va agradar gens, val? O sigui que això de la crítica, de veritat, no feu anar la crítica per anar o no al cinema. Només escolteu a la Laura, la resta de crítica, res.
Doncs bé, ens arriba una pel·lícula des de Rússia també, que es diu Break, Pànico en les altures. És un thriller de supervivència, va dir que cinc joves doncs, decideixen celebrar el cap d'any al cim d'una muntanya, però en el seu intent queden atrapats en un telefèric. Saps? Imagina't. Rússia, cap d'any, mucho frío. ¿Vale? El que va començar com una festa d'aventura doncs aviat es convertirà en el seu pitjor malson. El fred, l'altura i la por, una mort lenta, fan que desvetllin la seva veritable essència, els cinc joves aquests. Ja us dic, és un thriller de supervivència.
A més, amb poc espai, perquè un telefèric és petit, eh?
Claro, mira que angoixant, és que... Bueno, què tindrem també? Mira, preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. Jo no sóc massa fan dels títols tan llargs. Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido. És una pel·lícula hongaresa i és un drama romàntic, ¿vale? Que ens arriba des d'Hongria i, bueno, el que vull dir quan dic que és hongarès, vull dir que no és un drama romàntic a l'uso, ¿vale? Sinó que sempre els hongaresos acaben fent una mica unes bizarrades i acaben agafant els drames romàntics uns tocs de psicothriller una mica estranys. Mira, encara recordo una pel·lícula que vaig anar a veure al Funàtic que es deia En cuerpo y alma, que també era un drama romàntic que venia des d'Hongria, i no, vaig sortir del cine que no sabia molt bé on situar-me en la vida.
I saps què? Saps? Tornem-la a veure, que...
Sí, la pel·lícula anava sobre uns treballadors d'un escorxador que somiaven per les nits que eren cèrvols i coincidien
amb
el
cèrvol. Ah, sí, la famosa dels cèrvols que ens vas explicar aquí, és veritat.
És que aquell any hi va haver diversos cèrvols, però aquesta va ser una dels cèrvols.
Sí, sí.
Pues bueno, diuen que aquesta de preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido té reminiscències també amb aquesta d'En cuerpo y alma, ¿vale? La Marta és una neurocirurgiana de 40 anys que s'enamora, ¿vale? Deixa enrere la seva carrera brillant als Estats Units i se'n torna a Budapest per començar una nova vida amb l'home que estima, però l'home que per a ella és l'amor de la seva vida, doncs afirma que no l'ha conegut mai.
Vaja, abans. Bueno, ho tenim malament. Vinga, va, que estem fora de temps, que te'n queden un parell.
Vinga, doncs tindrem No odiaràs, que ens arriba des d'Itàlia, és un drama de neonazis a Trieste, doncs viu un conegut cirurgià d'origen jueu, gaudeix d'una vida tranquil·la i aparentment resolta. Els conflictes amb el seu pare, supervivent d'un camp de concentració recentment mort, doncs l'ha portat durant anys a distanciar-se una mica del pare, no? Durant una pràctica de rem, perquè fa piragua, aquest protagonista, doncs, ajuda amb un home que ha estat víctima d'un accident de cotxe, no? Llavors, quan el va ajudar, descobreix que porta al pit un tatuatge nazi, una esvàstica, i decideix no ajudar-lo i deixar-lo a la seva sort. Però el tio se va sentint malament per la mort d'aquest home i aquest sentiment de culpa doncs el porta a seguir a la família d'aquest neonazi que viu en un conjunt residencial i, bueno, una nit, la filla d'aquest senyor que pateix l'accident de cotxe, doncs truca a casa del protagonista per demanar-li feina.
Ui.
I ahí lo dejo, ja et dic, drama de neonazis.
Ui,
i per últim,
es pot embolicar molt, això. Vinga, animació. No, dic, es pot embolicar molt la pel·lícula aquesta de No odiaràs, eh?
Sí.
Vinga, animació.
Animació, algo tendret, que ens arribi des de França. Bon dia, món, ¿vale? titelles que protagonitzen aquesta pel·lícula estan fetes amb paper maché i cobren vida a partir de la tècnica del stop motion, allò de fer fotos seguidetes, no? Doncs hi ha unes decoracions acolorides, brutals, la veritat, que expliquen a joves i grans doncs, la vida de la flora i la fauna dels nostres camps, i així els fan conscients de la preservació de la natura i de l'equilibri dels ecosistemes, no? És una pel·lícula preciosista que et farà somiar i posarà en valor totes les formes de vida de la natura. La veritat és que l'he vist i he pensat, ostres,
em
podria dir que és una cosa molt infantil, però no és així, saps? Vull dir, sí que són ninotets i titelletes que parlen i tal, però saps com allò quan t'expliquen un conte amb moralina? Doncs pues una mica així.
Bueno, pues escolta, saps? Aquí queda, és una bona proposta. Almenys color. Ja sé que anem de cara a la tardor, però almenys color. Sí. Laura González, escolta, una abraçada gran i que passis bon cap de setmana.
Molt bé, bon cap de setmana.
Va, que fem una pausa ràpida i comencem l'Espai Groc.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque...
Perfecto.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas. Recuerdos, todo lo más. ¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa.
Nada, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pero luego puede seguir saliendo lava. Durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
Los tecnoprecios te ponen más fácil la vuelta al cole.
Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes, que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se te acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour por solo 4,29 € el kilo y la merluza entera fresca por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Sap que ja marxem directes cap a les 2 de la tarda des de l'Espai Groc, on parlem de propostes de cara al cap de setmana. Mira, si em permets, avui ja ens n'anem directes a la programació de l'Auditori Municipal Enric Granados i concretament amb un concert d'avui. Avui divendres a les 8 del vespre i fins a 2:15, Michael Lee Wolf. És jazz acústic. I ja sabeu que quan parlem de jazz, en aquesta casa tenim la sort de poder comptar amb la col·laboració d'una persona que jo crec que és dels pocs que en sap i molt. Però no només que en sap, sinó que t'ho sap explicar i t'ho sap expressar. El Josep Ramon Jové, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, m'alegro d'escoltar-te una temporada més aquí a l'Espai Groc i parlant de música, que això que ens agrada tant, eh?
Sí, bueno, sempre està bé parlar de música. I tant. Recordar bona la música.
Escolta, quasi darrerament prefereixo parlar de música tot el dia, eh? Abans de parlar d'altres històries, eh? Que està molt malament tot, no sé què passa, eh?
Una bona teràpia, sí. La música. Parlar d'ella i escoltar-la.
I tant que sí. Jazz Acústic a l'Auditori, avui és... avui teniu concert a les 8 del vespre. Explica'm una mica.
Bé, avui hi haurà el concert d'un cantautor nord-americà, bueno, un cantautor, productor, compositor, que des de fa uns anys doncs, està residint al nord d'Espanya, el Michael Lee Wolf, amb una trajectòria important de concerts com dels seus discos. És un home doncs, molt reconegut, tant com a cantautor, com a compositor, com a productor, com deia. I en aquest cas ens ofereix una proposta que és doncs, la fusió entre la cançó d'autor anglosaxona i el jazz. El que escoltarem és un cantautor fent cançó americana, fent clàssics de la música folk americana, del country rock, etcètera, però fusionat amb les harmonies del jazz. Hi haurà un trio de jazz amb piano, contrabaix i bateria, que estarà doncs, aportant aquest ingredient jazzístic, que és una altra disciplina musical, i això és, doncs, és una experimentació, una fusió que penso que és molt interessant. Mm-hmm.
Sempre et pregunto el mateix, i sempre em dius el mateix, però t'ho tornaré a preguntar per venir avui a l'Auditori. No és imprescindible ni haver escoltat ni una sola nota de jazz, només tenir ganes de conèixer una cosa diferent i tenir ganes d'escoltar música.
Sí, exactament. És una... Bueno, ganes de ser obert, de tenir diguem, tots els sentits preparats per una experiència musical i no cal saber ni cal entendre, simplement cal doncs, ser obert i estar ben predisposat a disfrutar d'un bon concert.
Clar que sí.
És el que has dit tu, exactament.
Clar. Crec que està al teu costat hi ha el Michael Lee Wolf.
Sí, ara mateix et passo al Michael. Ricard, gràcies, i et deixo amb l'artista, que és el que té les coses interessants.
Gràcies, Josep Ramon.
Fins aviat, et passo amb el Michael.
Molt bé, doncs ara hablaremos con Michael Lee Wolf. Michael, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿me oyes?
Te oigo perfectamente. Oye, gracias por estar con nosotros.
Un placer de volver a Lleida a dar lo mejor de mí.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo llegaste a Lleida?
Bueno, llegué ayer.
¿Sí?
Y aterrizando y viendo lo que hay que ver aquí y preparando las cosas, claro.
Claro. Oye, ¿tú dónde resides habitualmente?
Habitualmente yo estoy en Asturias.
¿En Asturias? Pero...
Yo era un americano que encontré un asturiano y
amigo, o sea, por amor.
Sí, hombre, cuando... Yo siempre digo lo mismo, cuando ves un hombre que lleva mucho tiempo fuera de su casa, dices, ¿cómo es que llevaste tanto tiempo? La respuesta siempre es una mujer.
Hombre, oye, por amor, es que por amor yo hago tantos kilómetros como haga falta.
No dije amor, dije una mujer.
Ah, bueno. Michael, ¿de dónde eres nacido?
Pittsburgh, Pensilvania.
Pensilvania. ¿Y cuántos años hace que estás en España?
Tengo que contestarte eso. 37 años llevo
bueno,
en
pues
España.
Bueno, pues unos cuantos.
De promotor de música, de histórico de la música asturiana, el folk... y de mucho jazz y mucho blues.
Claro. Michael, oye, ¿de dónde te viene a ti el tema de la música? ¿Tradición familiar?
No, soy una abeja negra de la familia. yo soy de familia judía, no soy religioso, pero mis antepasados son uh-huh. 40 generaciones de tal. Y claro, que eres músico, no, tampoco oigo músicos clásicos como los rusos, uh-huh. No, simplemente que de pequeñina tenía mi colección de Herb Alpert and the Tijuana Brass, the Fifth Dimension, y no sé, la música me entró y se me daba bien la guitarra. Yo, en principio, quería tocar la batería de muy chiquitín, y mi madre me dijo, en mi casa, los cojones 33 vas a tocar la batería en mi casa. Y me dio una guitarra.
Eso es un problema, la batería en casa, ¿eh? Es un
bueno,
problema.
Bueno, para mi madre, si tampoco me dejaba tener un perro, ya sabes.
Bueno, oye, que esto que estamos hablando ahora
a través de internet se puede escuchar desde cualquier parte del mundo, ¿eh? Pero bueno. Michael, oye, hablando ya del concierto de esta noche, ¿qué nos tienes preparado?
¿Perdón?
No, para el concierto de esta noche, ¿qué has preparado?
Ah, pues yo, para mí, la música americana, yo nunca fui un hombre de categorías, entonces yo soy de esa escuela de Ry Cooder y Bill Frisell, donde es todo una estética de donde lo importante en el jazz es que cada uno se responsabilice de sus notas. Entonces hoy tocaré, porque yo no como otros músicos de jazz que se acercan a cantautores como Leonard Cohen y Bob Dylan, yo salgo de esta tradición hacia el jazz. Yo soy un cantautor que ha aprendido el bebop y estas cosas. Entonces, yo hoy pues va a haber Bob Dylan, y también va a haber Pat Metheny, y también va a haber Ry Cooder, y también va a haber canciones mías. Y más cosas, claro.
Estás bien acompañado, ¿eh?, en el escenario.
Sí, la crema de Cataluña hoy en el escenario conmigo, sí.
¿Conoces a Gerard, Ignasi y Roger?
Sí, los conozco de mucho tiempo, de haberles llevado como promotor de otros sitios, los conozco de haber acompañado grandes artistas como Trisha Eddy o como Peter Bernstein o como 20.000 más. O sea, son gente muy resolutivo, muy profesional, y vamos, es un sueño para mí poder tocar con ellos, claro.
Josep Ramon Jové, siempre que está con nosotros, siempre le digo que diga que a la gente...
Jové es una cara dura, este hombre tiene que echarle. Es broma, ¿eh?
No, pero siempre digo que explique a la gente, y siempre lo hace, ¿eh?, que para ir a escuchar jazz no hace falta tener ni prejuicios ni conocimientos previos, solo tener ganas de escuchar música.
Absolutamente. Es que si uno necesita lecciones para escuchar música o para ver el arte, no es buen arte ni buena música. O sea, claro que se puede profundizar, pero es tan sencillo como cuando yo digo que yo puedo ver una película de James Bond y verlo en dos niveles. O puedo disfrutar de una mala película, pero reconocer que es mala. O sea, quiere decir que tiene que haber un momento donde el arte te ataca tus sentidos.
Claro.
Que sepas lo que sepas, que eres quien eres.
Claro.
Luego, claro, puedes ir a la universidad y estudiarlo o tal, pero no puede ser así.
Michael, sin conocernos, pero escuchándote estos minutos, creo que eres una persona muy apasionada.
Gracias. A mí me parece lo mismo que dijo, oye.
No, te quería preguntar sobre eso. Digo, tú cuando sales al escenario, cuando ya sales al escenario, cuando estás en el escenario, no sé, ¿qué piensas?
Bueno, estás trabajando. Y es lo que pasa es que es un trabajo que te apasione, que te gusta mucho. Pero igual que una persona que cuando llamas a la mujer y está trabajando en la oficina o en el consulto o en la fábrica, lo que sea, y le estás molestando porque está muy concentrado en su trabajo y en su jornada, pues lo mismo, sales al escenario y quieres estar muy concentrado en lo tuyo, dar lo mejor de ti. Y da la casualidad de que te gusta mucho, pues oye.
Claro. Oye, pues perfecto. Si es que trabaja...
Sí, hombre, y luego son muchos años, o sea, uno está acostumbrado... No te asusta tanto el público.
Claro.
O sea, no, ese... Sí, que yo personalmente en mi trabajo, el estómago siempre está feeling revuelto de excitación antes de salir. Esto no se pierde, por lo menos en mi caso. Pero básicamente es un tema laboral.
Claro.
Hay que salir y hacerlo bien.
Michael, antes de acabar, oye, ¿cuál es el mejor concierto, el mejor sitio donde has estado?
¿En mi vida?
Sí.
Es una buena pregunta.
¿Eh? O de los mejores. Bueno, que eso de decir solo uno es difícil.
Yo soy, digamos, siempre me llaman vosotros de la prensa, me llaman un artista de culto, y yo siempre digo que eso significa que no me escuche nadie, o sea, tampoco soy como el más famoso del mundo mundial. Pero sí, sin hacer giras internacionales, he tocado a muchos países. Y no sabría qué decirte, o sea, tuve la suerte como americano, cuando no se podía ir los americanos, toqué en el Auditorio Nacional de Cuba, y el piano estaba hecho un desastre, lo tuvimos que usar, y evidentemente la verdad que no respondo bien a tu pregunta, porque no fue el mejor sitio, pero memorable fue.
Bueno, pues uno que te has acordado. Bueno, oye, para eso ya sabes, el libro de memorias.
Sí, Bueno, a ver. Eso, en fin, ya sabes, la gente ya no lee. Vamos, con que te dejen tocar un poco hoy día estas ciudades, ya estás tan agradecido que...
Muy bien. Hemos hablado con Michael Lee Wolf esta noche a las 8 en el Auditori Municipal Enric Granados.
Sí, quiero que venga todo, claro que todo sí. El mundo, queremos veros ahí.
Clar que sí. A la temporada Lleida.cat, allí teniu bueno, la manera de comprar les vostres entrades. ¿Eh? Oye, Michael, que ha sido un placer conocerte y hablar contigo.
Vale, nos vemos esta noche, amigo.
Muchas gracias, que vaya bien.
Vale, adiós.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, que al final no és broma que el Josep Ramon Jové, la Puri Terrado i gent que influeix en la programació de l'Auditori ens acaben portant artistes internacionals. Aquí sí que ho podem dir, artistes internacionals. Pel que fa a l'àmbit del jazz, amb el Josep Ramon Jové fa una tasca titànica per portar-nos artistes que de vegades només fan una sola aturada a la península Ibèrica i paren a Lleida. Per tant, aquesta nit, a les 8 del vespre, Michael Lee Wolf, amb el jazz acústic, a l'Auditori Municipal Enric Granados. A la temporada Lleida.cat podeu comprar les vostres entrades. Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, què tal? Bon dia.
Dia a tots i a totes.
Bueno, no l'havíem saludat a la Maribel perquè el Michael, la veritat és que ens atenia ara en aquest precís moment i li hem donat pas directament. Déu-n'hi-do quins personatges, Maribel?
Sí, la veritat és que tenim, a Lleida som molt privilegiats perquè tenim la possibilitat doncs, de gaudir d'artistes de primera filera i en aquest cas doncs, del món del jazz, no? I començar doncs, la temporada doncs, amb aquest concert és una bona... És un bon tret de sortida.
Sí, la veritat és que potser ho hauríem de valorar una mica més, que de vegades això de que ens acostumin és per aquella... Bueno, és per la... valorar-ho, no? Poder-ho valorar. En fi, marxem cap al Caixa Fòrum, que ja sabeu que tenen en marxa la seva exposició Art i Mite, els deus del Prado, que ja està inaugurada, que està oberta fins al 30 de gener del 2022.
Així és, i la veritat vam obrir portes el passat dia 16 de setembre i estem doncs, molt contents de la reacció doncs, del públic lleidatà perquè dia a dia, tant matí com tarda, doncs, tenim les sales plenes d'exposició de gent del Caixa Fòrum Lleida. No? Per què? Perquè... Val a dir que tenim, si em permets, doncs, Ricard, tenim un petit museu del Prado al Caixa Fòrum Lleida perquè mostrem doncs, 43 obres datades entre el segle I abans de Crist i al final doncs, del segle XVIII i amb un objectiu únic que és oferir una àmplia mirada sobre la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l'art. No? I el públic que ens visiti a Caixa Fòrum Lleida doncs, tindrà la possibilitat d'admirar obres de Rubens, Rivera, Zurbarán i fins a un llarg, etcètera, fins a 43 obres. Si em permets també afegir, com hem tingut l'oportunitat de comentar-ho altres vegades, que avui divendres de 6 a 8 de la tarda, també demà dissabte i el diumenge, en sala tindrem la figura d'un educador. I això què vol dir? Mm-hmm. Doncs que el públic que visiti lliurement doncs, l'exposició tindrà la possibilitat de compartir o de comentar qüestions amb l'educador de sala. Però, a més, com és habitual, cada dissabte, a 6:45 de la tarda, tenim programada la visita comentada per al públic general. Sí que m'agradaria doncs, afegir, que més o menys ho vam comentar doncs, la setmana passada, que hem ampliat l'aforament i que aquesta visita guiada doncs, estarà adreçada doncs, a un grup de 17 persones. Però, per altra banda, també el diumenge a les 12, aquesta visita comentada l'oferirem doncs, al públic familiar. No? Uh-huh. Llavors, és aquesta, o sigui, tenim tres possibilitats de visitar doncs, l'exposició lliurement, o bé participant doncs, d'aquestes dues visites comentades. La visita comentada de demà a 6:45, per al públic general i el diumenge per al públic familiar.
Deixa'm dir, Maribel, que no són exclusives entre elles, és a dir, podeu fer-ne una de lliure primer i després una guiada, o primer una guiada i després repetir amb una lliure per dir, bueno, ara sí que em prenc el meu temps i consolido tot el que m'han explicat, eh? Vull dir que hi podeu entrar tantes vegades com vulgueu, només us heu d'anar a la web caixaforum.org/Lleida, trieu dia i hora, això sí, és gratuït, però s'ha de fer reserva de dia i hora per limitar l'aforament, per seguretat de tots i comoditat de tots, i ja està, tantes vegades com vulguis.
Sí, sí, així és. Però bé, també, si em permets, també, Ricard, m'agradaria comentar que la programació, al marge doncs, de l'exposició i en el marc també de l'exposició, sí que m'agradaria doncs, comentar el documental que projectarem el proper dilluns, dia 27 de setembre, a les 7 de la tarda, i que és una activitat que hem programat en el marc de l'exposició i que porta per títol Jo, Claude Monet. Es tracta doncs, d'un documental que està doncs, dirigit per Phil Gramsci. És un documental de l'any 2017 i val a dir que aquest director té una llarga experiència dirigint documentals relacionats amb l'art. Aquest documental doncs, narra la vida i l'obra de Claude Monet, que com tots sabem és una figura clau del moviment impressionista. Però, a més, tindrem la peculiaritat que aquesta projecció comptarà amb la presentació a càrrec d'Oriol Bosch, que és conservador del Museu Morera. Uh-huh. Es tracta, doncs, com tenia doncs, l'oportunitat de comentar el passat divendres, es tracta d'un cicle de 5 documentals que duem a terme doncs, els dilluns a les 7 de la tarda i que dilluns vinent tindrem l'oportunitat de gaudir en pantalla gran de més d'un centenar de pintures filmades en alta definició de Claude Monet.
Déu-n'hi-do.
I bé, continuarem doncs, la setmana comentant doncs, el següent, no? El dia 29 de setembre és festiu, com tots sabem, i bé, Caixa Forum Lleida doncs, estarà doncs, obert al públic i que el públic que ho desitgi doncs, podrà visitar aquesta magnífica exposició Art i Mite i els Déus del Prado que tindrem a Caixa Forum Lleida fins al dia 30 de gener del 2022.
Maribel, has tingut ocasió de visitar-la, aquesta exposició, però com a ciutadana, ja, vull dir, allò, amb tranquil·litat, no com a directora del Caixa Forum.
Sí.
No, dic, si has tingut l'oportunitat de fer la visita amb tranquil·litat, és allò, amb tranquil·litat, eh?
Sí, sí, amb tranquil·litat, sí, sí.
A més, sé que t'agrada molt a tu, l'art.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí, que he tingut aquesta oportunitat. Gairebé, doncs, diàriament, també al matí i a la tarda, baixo un moment a la sala d'exposició. Sí, sí, és així, perquè en realitat m'agrada... O sigui, veure doncs, quines són les sensacions que el públic té tot visitant aquesta exposició.
Molt bé.
I com deia doncs, al començament, estem rebent doncs, molts visitants de Lleida i també de Rodalies.
Molt bé. Doncs Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum a Lleida. Estava mirant, no, la setmana vinent, sí, ja hem dit que és festa dimecres, però divendres no, encara que hi haurà la Fira de Sant Miquel i tota la història. Per tant, ens tornarem a escoltar la setmana que ve, divendres, i tornarem a parlar ja del mes d'octubre, Maribel? Del mes d'octubre ja parlarem la setmana vinent,
Sí, 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 perquè la veritat, de cara al mes d'octubre tenim moltes novetats, tant pel públic general com pel públic familiar, en la programació de Caixa Forum Lleida.
Molt bé. Cuida't força, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana i bona setmana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens anem directes cap a les dues. El Museu de Lleida exposa per primera vegada fragments de les pintures rupestres procedents de la roca dels moros del barranc de Calapatà, de Terol, que es troben al fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya i que recentment s'han restaurat. Les peces formen part de l'exposició temporal
Art Primer, Artistes de la Prehistòria, una producció del MAC que comença per Lleida, una itinerància per tot Catalunya. Una de les comissàries, Inés Domingo, ha explicat que pretenen que els visitants puguin fer un viatge al passat per conèixer un dels temes més importants de la prehistòria, com és l'origen de l'art. Ara que estàvem parlant de l'art amb el CaixaForum. En aquest sentit, es busca els lligams entre la comunicació visual que actualment fa servir la societat. En fi, que nosaltres ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda, com sempre. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després passa rapidíssim, les coses com siguin. Comencem per aprofitar avui divendres ja, eh? Setmana vinent, dimecres, serà festiu a la ciutat de Lleida. Dijous començarà la Fira de Sant Miquel, però abans, dilluns, tens una cita a les freqüències de la cadena COPE a Lleida, o a cope.es, o a la teva aplicació de COPE, per escoltar des de les 12:20 fins a les 2:00, tota la informació que t'expliquem des de Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Recorda que seguim en pandèmia, per molt que ens agradi tornar a la normalitat, i jo el primer, evidentment, però hi ha cosetes que hem de mantenir encara, la mascareta, la distància, llocs ventilats, etc. Per la resta, escolta, gaudeix de la vida, només faltaria. Segueixis ben informat a les sintonies de la cadena COPE. Fins llavors, salut, una abraçada.